Normalment quan sona aquesta cançó és que torna Rocky Balboa a les pantalles, ja n'hem parlat, de la segona part de Creed. En aquest cas el qui torna és el Carles Romero amb aquest espai de Sonorama. Benvingut una vegada més, Carles.
Gràcies, Alfons, encantadíssim d'estar aquí.
I a més, fan de Rocky, eh?
Molt fan de Rocky, sí? Molt fan de tota la nissaga i del que representa Rocky, no només de les pel·lis, sinó del que representen.
Val, doncs escolta, aprofitant aquesta excusa, doncs hem decidit tirar d'aquesta cançó per al teu espai. Bé, no necessita presentació. Eye of the Tiger. Una cançó que jo la recordo bàsicament aparèixer a la tercera part, tot i que després ja ha estat com una cançó recurrent, diguéssim, de la saga, però sobretot de l'imaginari de Rocky, no? És a dir, tu sents aquesta cançó i jo ja m'imagino gent boxejant, gent musculosa, gent entrenant. No sé si parla de tot això la cançó, però bé, comencem des del principi. D'on ve aquesta cançó? De quin grup? De quin any?
La cançó és d'un grup que es diu Survivor, que és un grup de Chicago, de rock, diguem, AOR, no? Allò que es coneix com a Adult Oriented Rock, que és una corrent de rock, sobretot als Estats Units, que els agrada etiquetar-ho tot, que té a veure amb aquell rock una mica fàcil d'assimilar, ultracomercial, molt amable, molt accessible, una mica aquell rock de fil d'ascensor, no? O de fil de supermercat. Allò,
home,
perquè tothom
això...
no, el disfruti.
No sona molt bé, això de fil d'ascensor. Però de quin any és la cançó?
La cançó és de l'any 82.
És a dir, l'any de la pel·lícula, de
Exacte.
Rocky 3. Però es fa per Rocky 3 o no?
Es fa expressament per Rocky 3.
Ah, carai, aquí, home, està guanyant prestigi, eh?
No, la història és molt curiosa. Stallone està buscant, d'alguna forma, renovar la nissaga. Està molt content amb Bill Conti, amb el Gonna Fly Now, que també és una cançó mítica, extraordinària, però vol atraure públic més jove. Vol una mica donar-li una pàtina nova a la nissaga.
Llavors... Això vol dir que ell, l'any 82, ja era veterà, però fixa't que estem al 2019 i seguim amb Rocky, eh? Val.
Sí, sí, la cirurgia és fantàstica. Fantàstica.
Segueix.
Doncs, llavors, escolta Survivor, escolta un dia a la ràdio un disc que tenia en aquell moment que es deia Premonition, i al·lucina. El tio es queda, però flipat amb Survivor, i es posa en contacte amb ells i els diu, escolteu, necessito una cançó icònica per la meva pròxima peli de Rocky i vull que sigueu vosaltres. Aquests es queden absolutament anonadats.
Frapats.
I el que fa Stallone és enviar-los una còpia d'algunes imatges de la peli amb No t'ho perdis.
A
perquè
veure.
Ara entra en joc Queen. Queen, de nou.
Home,
aquí a la,
sí, clar, després del Bohemian.
A la secció, perquè els envia una còpia d'unes imatges de la peli amb Another One Bites the Dust.
Val.
D'acord? Una mica il·lustrant les imatges que li envia Stallone. Clar.
Ells es queden al·lucinant, però clar, el que creen després és aquesta cançó, que ha tingut algunes varietats, òbviament, com totes. Anirem escoltant, si et sembla. Per exemple, aquesta estil bossa nova. So many times it happens too fast. You change your passion for glory. Don't lose a grip on the dreams of the past. You must fight just to keep them alive. It's the eye of the tiger. It's the grim of the fight. Rising up to the challenge of arrival. T'imagines que li haguessin ofert aquesta cançó a l'Stallone de Rocky? No ho he entès el concepte Another One Bites the Dust.
Home, no m'imagino a Balboa corrent per la platja fent curses amb Apollo Creed. Ah, el ritme de la bossa nova, home, quedaria bé, també, no? Quedaria bé allò al mar i
sí, per
la
cert,
sorra. I...
Ara acabes d'explicar-nos això de Queen, però sí. Aquella cursa a la platja és una de les escenes més gais que jo recordo al cent, o sigui, els músculs allà, càmera lenta, abraçant-se, tocant-se Apollo i a més, gay interracial, que estava molt bé, no?
Sí, no, és una pel·li molt moderna pel que és
l'època. Sí.
Doncs això, Another One Bites the Dust, de Queen, que presidien les imatges que els envia a Stallone. Fins i tot els membres de Survivor li diuen a Stallone, escolta, això és perfecte, no cal que fem cap cançó, perquè el que tens és brutal. I Stallone diu, sí, però hi ha un problema, que els drets de la cançó són caríssims, inabastables per la producció, imagina't, per tant, heu de fer una cançó. I en 3 dies van composar Eye of the Tiger. En tres dies.
Bé, és molt coherent per Rocky 3, doncs 3 dies, no? Sí. Fantàstic. A més, és clar, any 82, el que tenen de particular Rocky 3 i Rocky 4, aquestes dues especialment, és que és l'època de l'explosió dels videoclips, i les pel·lícules tenien aquestes escenes totalment gratuïtes de personatges deambulant mentre se sentia una cançó i imatges en paral·lel, eh? Aquesta cosa tan muntatge en paral·lel de personatge, en aquest cas el Rocky, sempre torturat recordant com es mor l'entrenador, com es mor l'Apolo, sí o no? Sempre, oh, i aquestes cançons de fons.
És una mica l'era pre-MTV, però sí que és veritat que és l'era de l'explosió del videoclip, de la imatge, de... És igual si el que passa a l'escena fa avançar la història o no, fa avançar l'acció, sinó que aquí del que es tracta és de, sobretot, estètica, molta conjuntura en quant a colorit, en quant a música, en quant a moda, en quant a pentinats, en quant a looks, i sí que són veritat pel·lícules, tant Rocky 3 com Rocky 4, molt productes del seu moment, cultural, social...
A mi són les que més em diverteixen, són totalment boges, però vaja, això sí, és Rocky 3, els títols de crèdit ja començaven amb aquest Eye of the Tiger.
Si aceptas el cuerpo a cuerpo te matará, le estás dando facilidades, ese es su terreno.
Así no debes... cansa, míralo.
Es absurdo que malgastes tu cuerpo. Eres el campeón. No se trata solo de dar golpes. Utiliza la cabeza. Sigue trabajándole. Sí. Ya es nuestro.
Sé lo que hago. Te juro que sé lo que hago.
No me digas lo que piensas. Sal ahí y hazlo. La mirada de tigre, ¿entiendes?
Solo un hombre y sus deseos de ganar. Es el hijo del tigre, listo para pelear. Se levanta ante el embate del gandalla. Es el último que queda ya.
L'hijo del Tiger, brutal. Aquestes versions que ens porta el Carles, aquesta, amb un vídeo a YouTube que incluïa una mena de xaval, d'amor de gana, entrenant, evidentment, perquè et poses aquesta música i l'únic que pots fer és entrenant, però era patètic, eh? O sigui, directament patètic.
Més enllà de la definició que has fet d'amor de gana, no es pot denigrar més aquesta persona, per tant, no diré res més.
No, no? Es pot dir més, no? Però, home, es pot denigrar escoltant aquesta cançó, realment. Vaig al·lucinar amb aquesta versió. Però Rocky 3 és curiós, eh? Perquè a banda de la cançó d'Eye of the Tiger, moltes, té unes, com unes imatges molt icòniques. Per exemple, Clubber Lang, tothom recorda el malvat que després va ser el Mr. T, vaja, era el Mr. T de l'equip A.
Exacte, l'equip A.
Sí, sí. I, vaja, no sé si hi havia... Què va passar després d'aquests tres dies? Stallone li agrada la versió?
A Stallone li encanta la versió i Survivor, per una mica agafar i inspirar-se, el que fa és veure aquest visionat, aquestes imatges que l'envia Stallone, i això de l'Ojo del Tigre no surt primer de la cançó i després ho apliquen a la peli, sinó que Survivor ho agafa de la pel·lícula. Aquest retorn de la mirada del tigre, quan Apolo entrena Rocky i li diu tu el que has de fer és tornar a tenir aquesta ambició,
sí,
aquest esperit de sacrifici, de superació...
Bé, recordem que Rocky allà perd el primer combat i se suposa que s'ha acomodat.
Li claven una pallissa...
Brutal.
Monumental.
I de fet es mor l'entrenador pobret del disgust que té, no?, el Mickey, i a l'Apolo li diu que això, que ha de recuperar la gana, per entendre'ns, això que li passa al Barça a vegades, que les copes ja no omplen, no?
Què li passa a Malcolm, eh?
Sí, 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 efectivament, no? Què diu la lletra en si per això? Parla d'això?
Parla d'això, justament, és a dir, la pel·lícula presenta un Rocky desmotivat, guanya el campionat del món, i llavors doncs això, és un personatge acomodat, aburgesat, sense ambició, entregat al luxe, sense identitat, s'ha apartat, no?, dels orígens dels barris humils i obrers, i una mica doncs tota la cançó parla sobre això, sobre com recuperar, sobre com lluitar, sobre com recuperar aquesta motivació per esforçar-te, aquesta capacitat de sacrifici per obtenir els teus objectius. És una mica, quan parlàvem de Bowie, de l'Space Oddity, allò de buscar la millor versió de tu mateix. Doncs Eye of the Tiger és una cançó motivacional que el que et diu és això: busca permanentment la millor versió de tu mateix.
Millor versió, una versió contundent en aquest cas, perquè allò, si necessiteu motivació de veritat, escolteu aquesta versió. Bé, i si voleu entrenar fort, intenteu tocar tantes notes com toca aquest bateria per segon, perquè... I us tornareu absolutament bojos. Això és death metal, per entendre. Si us voleu introduir, us recomano In Flames, per exemple, que és un grup suec molt contundent. Un estil de música que a mi m'agrada molt, malgrat que la veu gutural em carrega una mica, però en canvi tot el que és guitarra i bateria em sembla espectacular, eh?
A nivell de virtuosisme és un prodigi, aquesta versió.
Doncs escolta, això de posar-se les piles i motivar-se, clar, comporta... s'ha utilitzat també en altres pel·lícules. Per exemple, una de molt curiosa, i recordo perfectament quan la vaig veure, i malgrat que me la vas proposar, era Persepolis. Bé, a veure, desafina una mica, perquè la que està cantant és la protagonista. Persepolis, recordem, aquella pel·lícula d'animació. Explica'ns una mica l'argument.
Jo crec que una mica... I per ser aquesta cançó que demostra que és boníssima, perquè pots escoltar diferents versions superdiferents, però totes són fantàstiques, eh? No? Totes són meravelloses.
En el fons, veient l'escena, el que passa en aquesta escena és una reafirmació del que tu estaves explicant.
Sí,
no?
Aviam, Persepolis una mica és una pel·lícula sobre l'empoderament femení, és una pel·lícula feminista, és una pel·lícula de lluita, de rebel·lia i de reivindicació del dret, sobretot, i de l'orgull de ser dona. Llavors està ambientada en el moment de la guerra entre Iraq i Iran, i una miqueta, doncs, quan els fundamentalistes arriben al poder, com a, posen a la presó a les dones, els obliguen a portar el vel, els hi retallen drets, i llavors la nena, la protagonista, aquesta nena fantàstica que canta aquesta versió de l'Eye of the Tiger, és enviada pels seus pares a Occident, a Viena, i allà entra en contacte, doncs, amb la cultura occidental. Descobreix Iron Maiden, descobreix el punk, descobreix ABBA, i és quan en aquest moment justament ella té aquesta ensomniació de dir, ostres, no? anem a recuperar el que significa ser dona, i sobretot anem a recuperar l'empoderament i l'emancipació de la dona i l'orgull de ser dona. Llavors és una cançó que, al igual que amb Rocky 3, s'utilitza justament de la mateixa manera, com a força de motivació, com a esperit de sacrifici, com a esperit de superació, per trobar un cop més la millor versió d'un mateix.
Us confesso que el Carles m'ha dit que aquesta era la seva versió predilecta, no? Aquest senyor que sona una miqueta així en plan Michael Bublé o alguna cosa així, no? Es diu Paul Anka i té un disc ple d'aquestes versions.
Ple de versions, és un disc super recomanable. Hi ha versions de Nirvana, de Soundgarden... És absolutament magistral. I totes les reinterpretacions en clau de jazz, i és el típic disc per escoltar amb un martini a la mà, amb un smoking, amb un club de jazz, amb fum, amb piano bar... Soc un romàntic.
Sí, totalment. Però per què és la teva favorita? Per l'elegància, diguéssim, o perquè encaixa especialment bé amb aquesta música?
Per l'elegància, per l'atreviment i sobretot per l'originalitat de la proposta. Crec que és brillant el canvi, i això és una cover de veritat, una versió que no té res a veure amb l'original.
Escolta, per atreviment i per original, sempre acabem amb la versió més friki possible. Jo crec que això ja no... És que no arriba ni a nivell de versió. Ja és directament un muntatge absolutament psicodèlic. Escolteu això. Bé, aviam, ho cregueu o no, això és la música de Eye of the Tiger, amb diàlegs, o en aquest cas, vaja, bàsicament els monòlegs, que deixa anar Adolf Hitler a El Hundimiento, la pel·lícula d'Oliver Hirschbiegel del 2005,
sí.
Protagonitzada pel Bruno Ganz. I clar, com aquest senyor s'excita tant i crida tant, però és que a més encaixa, però com un guant.
És que fa una por, realment, et fas pipi a sobre, realment, amb aquesta versió, eh?
Sí, sí, clar, però Adolf Hitler interpretant Eye of the Tiger, no, allò que és una cançó motivacional, sí, es pot donar una mica, no?
És realment reconciliar dos mons irreconciliables, com són el món del rock and roll i Hitler, no? En principi són dos mons molt oposats, però que aquí, és veritat, encaixen com un guant. I justament potser això és el que fa més por de tot, no? Que encaixin també.
Sí, però bé, en qualsevol cas, molt divertida, com sempre, aquesta darrera versió que us deixem escoltant. Carles, moltíssimes gràcies per venir un dia més a la Finestra Indiscreta. Esperem més meravelles com aquestes.
Gràcies a vosaltres i visca Rocky Balboa.